dissenyador, pintor, arquitecte, escriptor. Diuen d'ell que és el prototip de l'artista integral, sí?
Diuen.
Un home del Renaixement, però en ple segle XXI. També diuen?
Que estic al segle XXI és negable. I que el Renaixement m'apassiona, també.
Mm. I artista integral total?
Bé, és que tinc una incapacitat a l'especialització.
Ah, està... Oi, això... Això el citaré tot quan ho digui, eh? Incapacitat en l'especialització, no m'ho crec gens.
Sí. Té...
No, res, perquè si vol s'especialitza. Quan vol, a més, és un gran especialista.
Sí, d'acord, però aleshores... em sap greu no estar fent una altra cosa, diguem-ne.
Ah, li sap greu, però quan fa l'altra cosa és un generalista i també és molt bo.
No, si no estic...
No en discutirà
més. Criticant-me.
Té un aspecte d'enfant terrible, terrible. Enfant terrible, terrible. Sempre ha tingut al seu costat unes senyores super.
Sí, he tingut molta sort, eh?
Sí? Però super en tot. Guapes, intel·ligents, atractives, inquietes... No?
Sí.
Sí?
Sí, he tingut molta sort. Jo sense... Sense les dones, la meva vida seria horrorosa, sí.
Quan
un sopar d'homes em deprimeix.
Sí, em deprimeix. Quan diu això de les dones, el nostre convidat al divan tanca els ulls. Jo les veig passar. I al llarg de la seva carrera ha sabut treballar sota l'aixopluc, per dir-ho així, de personatges tan dispars com Dalí, que al final el va meravellar i al començament també?
Bé, vaig trigar... Dues hores a canviar d'opinió, només.
Mm, venia d'una opinió negativa.
Sí, clar, jo era un progre i pensava que el Dalí, l'assumpte franquista...
Yeah.
Vaig tenir dubtes perquè hi havia una entrevista que li vaig fer que va sortir a Destino i el Dalí ja deia coses molt gruixudes que un dia veia que hi havia una ironia allà dins, no?
Sí.
Si no fuera por Gala, que és mi generalíssima, pues
generalíssima, clar, era l'època franquista.
Si se hubiese roto la separación de los continentes, se hubiera producido por los Pirineos y la estación de Perpiñán hubiera sostenido...
Clar, llavors ell què?
Ahora estaríamos llenos de canguros, bueno, etc. Però quan la vaig conèixer personalment, sí, és la persona més divertida que he conegut mai.
Josep Lluís Núñez, no sé si també va canviar d'opinió però en sentit invers.
Bé, no a veure, tenia una opinió sobre els seus edificis de Barcelona com la que teníem tots, no?
Dolenta.
Sí.
No, tampoc tant.
No, a veure, els edificis de Núñez estan ben construïts.
Sí,
No és una enredada al carrer,
ja,
no,
però atractius no ho són.
Bé, això de...
No funciona,
farem el que li agradi la senyora Maria, no?
Ah, perdoni, la senyora Maria de vegades també li agradaria l'altra cosa, ja. Si li féssim bé a la senyora Maria i al senyor Joan.
Té vostè tota la raó. Jo dic, sempre dieu a la senyora Maria per no dir vosaltres, no?
Mm.
No, això no agradarà perquè la senyora Maria... No, si és a tu que no t'agrada.
I va treballar, ens ho explicarà avui al divan de Catalunya Ràdio, Òscar Tusquets.
Aquest cafè que m'havia promès que ara us arribarà.
Què diu?
Aquest cafè que m'havies promès.
Aquell cafè ara ve, està venint, eh? En aquest moment hem enviat un missatge al Brasil a través d'internet, ho hem retuitejat, estem molent ara mateix els grans i d'aquí un instant apareixerà a la taula de l'estudi 6 del divan. Jenny Joplin i Cry Cry Baby li agrada. De fet, tinc entès que el primer disc pre-rock que vostè el va impressionar va ser Cry, on en Johnny Ray realment exclamava crits, no? Allò deia la lletra com xisclant gairebé, no?
Això és d'especialista, això que em diu vostè ara.
No, això ho diu vostè.
Jo ja no, vostè és especialista en mi.
Perdoni. A l'altra banda dels vidres té la seva biògrafa, Marisa Gil. Sí. Dolors Joanola s'hi ha afegit, Cesc Bertran posa el so. Sí, és d'especialista, ja ho veu, tenim una retirada a vostè.
Sí, és veritat, això me'n recordo, de, no sé, què devia tenir, que si jo... 13 anys.
Tretze anys.
I em va impressionar moltíssim. Jo sempre dic que tinc una gran limitació per la música, com en Salvador Dalí, per entendre'ns. I el que passa és que m'agrada el rock.
I clar,
quan m'heu donat unes quantes peces preferides, m'hi ha donat que hi havia molt rock, però és que és això, i és la meva joventut, i la Janis Joplin és un referent, perquè, a més, crec que representa aquest artista arriscat, tan arriscat que acaba com va acabar la Janis Joplin, no?
Malament.
Sí, i avui veig els artistes tan controlats, tan guiats per la publicitat, el màrqueting. És evident que la Madonna no farà una bogeria com la de la Janis Joplin, no?
Per ser artista s'ha d'assumir risc. Si no, no hi ha art.
Sí, és veritat.
I el risc a vegades fa que un guanyi i de vegades que no guanyi.
Absolutament. No? Que el 90% no guanyi.
Sí, però a través d'anar posant a prova altres maneres i a un mateix, altres maneres de fer i a un mateix, i intentant entendre el moment dels temps i tenint visió de futur, es pot avançar. Si no, què? Si no, és una fàbrica en sèrie. Perdoni, jo tot això no en sé gens,
No,
em suspenien de dibuix, ja li asseguro.
A veure, jo dic que l'intent manifest de novetat és negatiu per l'obra d'art.
L'intent manifest? Ah, sí. Perquè hi ha l'adjectiu manifest.
Bueno, vull dir... Una cosa és que, sense voler, innovis, per entendre'ns, no? Però jo dic que l'art més innovatiu del món, el que va trencar amb tota la... horror de la pintura romànica i tota aquesta cosa repetitiva i tot això de l'edat mitjana horrorós, que és el Renaixement, ho volia fer igual que els clàssics. No volia mai en cap text de Miquel Àngel, de qui sigui, de l'Alberti, trobem la paraula innovació, novetat... No. Ho volien fer com els grecs i els romans. I com això és impossible, es van inventar una altra cosa.
Llavors, la innovació ha de partir de la inquietud, no diríem de la voluntat de fer... O sigui, no ha de ser una cosa racional, a partir de l'emoció.
No, és que, a veure, el Salvador Dalí deia no et preocupis de ser modern, perquè facis el que facis, ho seràs inevitablement, no? Jo estic absolutament d'acord amb això.
Escolti, vostè se'n recorda de la ràdio aquella, The Voice of America, que vostè escoltava de menut? Miri, ara arriba el cafè, eh? Veu com això ho hem aconseguit?
Una ràdio escènic d'aquelles que tenia el mapa del món.
Sí.
El mapa amb unes ratlletes
i
unes...
Sí, i un botó que vostè girava a la dreta i a l'esquerra.
I tenia una mica, venia d'Amèrica.
Sí.
I sentíem la Voice of America en comptes de...
En bona curta.
Sí, bueno, en comptes de... que escoltaven els polítics, els Pirineus, Carall Pirineus...
Això quin any era?
Aquella de la República, no?
Quin any era que vostè escoltava la Veu d'Amèrica?
Diguem-ne que... 52.
52, per tant, 53. Aquí, en ple franquisme d'aquella ràdio...
Ah, no, clar, però allò era un...
Que passava el parte. Sí, no es podien fer les notícies com volia cada hora, eh? No, totes les emissores de ràdio que estaven supercontrolades havien de fer el mateix informatiu que feia Ràdio Nacional d'Espanya fins a l'any 77. Sí, això de tant en tant ho hem d'anar recordant. We'll see me in misery. Come over,
baby, see my feet. Hem de parlar una mica del llibre que he tret, eh?
Ah, sí. De què li sembla que parlem? Del Tiempos que fueron o parlem de l'altre?
No, jo parlaria de... Bueno, sobretot parlaria del que acabo de publicar, perquè sempre el que t'apassiona més és el que acabes de fer, diguem-ne, no?
Finalment ha fet com una biografia pròpia, no?
En el Tiempos que fueron, sí. En el Tiempos que fueron...
I aquí hi ha la gent que ha conegut.
El Tiempos que... No, l'últim, que es diu Amables Personajes,
sí.
El que hi ha és retrats. És una mena d'homenots del Pla.
Acantilado.
Sí.
Amables Personajes. Òscar Tusquets. Òscar, sense accent que miri ni cap aquí ni cap allà. Perquè aquest home... resulta que va ser educat al Col·legi Alemany i amb anglès i alemany... Òscar, doncs, no porta accent.
Jo crec que és un error ortogràfic, eh? O sigui, amb el Jorge Herralde, que és el meu editor d'anagrama, he tingut molta sort amb els editors, tots són amics, i com els meus llibres es venen bastant bé, doncs no tinc dificultats, no?
Uh-huh.
I va haver el seu corrector d'estil que em va dir que no podia sortir Oscar sense accent, i jo vaig dir que a Joan Bovell Corba, en el que ja soc amic de fa moltíssims anys, ja m'havia dit que sí, que m'ho deixaria fer.
Sí.
I aleshores el Jorge Herralde va baixar del burro.
Yeah.
Però jo crec que és un error ortogràfic.
Uh-huh.
O sigui, que pronunciïn Oscar com a Argentina. Argentina em diuen Oscar, em sembla fantàstic.
Ja, ja, ja.
I si no, que em diguin Ascarius, que es veu que el meu oncle capellà i nunci de Santa Tata i tot això em va explicar que això venia d'Ascarius, un sant.
Mm.
Llavors, però amb les llengües anglosaxones no hi ha accents, i per tant Òscar va sense accent, i és un error ortogràfic.
És un error ortogràfic.
Un error de l'acadèmia.
Ja ho entenc. L'acadèmia a vegades s'equivoca,
sí,
i això amb l'acadèmia. Eh? Ara, a vostè el que el van ensenyar al col·legi alemany, i just explica en aquest llibre que acaba de publicar, Els amables personatges, sobre l'escola, és que aquesta precisió alemanya, les coses, si hem de parlar, doncs, de les 10 i 20 minuts,
sí,
són les 10 i 20 minuts.
I no quarts.
Quarts d'11, no.
Aquest quarts català és magnífic, perquè agafa 40 minuts de marge.
Aproximadament, no? Sí, però que està referit a un tarannà. Quan quedes amb algú quarts d'11 és que no et ve de 5 minuts per estar amb aquella persona,
ja.
Hi ha un moment en la vida que també va bé.
Jo sóc molt puntual, eh? Avui, a la 1 en punt, he estat aquí,
sí,
perquè això, la puntualitat, la manca de puntualitat em desespera. De pèrdua de temps, això significa, no. Que a la vida hi ha aventures més apassionants que ser impuntual.
Sí, ara, és clar, això aquí, mentalitat llatina, perdoni, ja ho he vist que estava tot a punt, eh? Nosaltres allà nosaltres també, la ràdio va en punt, és la ràdio la que va en punt, eh? Ara, això li ha hagut de comportar dificultats en la relació amb el tarannà de molta gent molt més llatina que les coses, en fi, ja ho veurem la setmana que ve, anirem a tubordar, no?
Sí.
Com li diu vostè, parla d'intransigència i d'irritabilitat davant, diríem, dels errors i de les imprecisions d'altra gent. Això ho explica vostè.
Sí,
vostè
també.
Que en aquesta escola, a banda, diríem, d'ensenyar-li que a les 10 i 20 minuts és aquesta hora,
sí,
li van ensenyar moltes altres coses. Per exemple, de poder conviure persones diferents de religió, catòlics i evangèlics, que en deien allà, dels protestants,
sí,
en un ambient liberal.
Sí.
Nois i noies,
sí,
el rigor, l'exigència, la precisió. Se sent alemany, vostè?
No.
No, ara quin nom és rotund, m'ha dit,
no, és que no em sento res, la veritat.
Se sent molt vostè, ara.
No, vull dir, no soc gens patriota. I,
no és patriota.
Tinc amics alemans i l'educació alemanya em va ensenyar coses que arrossego tota la vida, no?
Què tenen de bo?
Després vaig estudiar arquitectura i també la imprecisió en arquitectura és desesperant, no? O sigui que anar amb una direcció d'obra, escolti, això no queda bé vertical. Sí, que ho veig vertical, escolti, no? Posi una plomada, que no està vertical.
Posi una plomada.
Això, sí, això.
Que és bonic, això, una plomada. Posi una plomada que veurà que no és vertical.
Que no és vertical.
És bonic.
Sí, la cultura alemanya m'ha donat moltíssim, però sí, que el dia que em van donar la Pam de Chevalier de Saga de Lettre del govern francès.
Enhorabona.
Vaig dir que si això era per la meva contribució a la cultura francesa, estava mal pensat, era injust. Però si era per la influència de la cultura francesa en mi, això era absolutament justificat. O sigui que si en comptes d'Alemanya parléssim de França, parlaríem així. I si parléssim d'Itàlia, ja no diguem.
Haver tingut accés a la cultura d'una manera tan important a la seva vida, haver tingut accés a aquelles persones també a l'escola que intentaven fer-los créixer a partir de promoure com una rebel·lió interna, no? Diríem, una voluntat d'anar endavant, és una sort.
He tingut molta sort. No, jo soc
ha tingut molta sort.
Jo, sí, soc molt conscient de la sort que he tingut. Sí.
Sí.
Absolutament. Quan vaig entrar a la universitat, per molts alumnes modèlics dels jesuïtes, posem per cas, la universitat va ser un cert trauma, això de poder anar on anar, que no pot ser sin llista, que poguessis fer campana i anar al cine. Per mi, que venia al col·legi d'Alemany, on les portes estaven sempre obertes, va ser una continuïtat lògica de l'escola. Jo he tingut molta sort, molta.
I
una
ara?
Altra sort tremenda que he tingut és que a l'escola alemana només anàvem pel dematí a estudiar, el que era una tortura pels pares, però que a mi em permetia cada tarda anar a Llotja a fer dibuix, que ha sigut fonamental a la meva vida.
És fonamental. I vostè ara, senyor Tusquets, és feliç?
Sí. A veure, aquesta pregunta és una mica yanqui.
Però ara vostè farà una resposta que no ho sigui, que sigui més alemanya i francesa i europea, perquè yanqui té una connotació negativa, ja ho he vist.
Tinc raons molt importants per ser feliç.
Sí. A veure, digue-me-les.
La salut.
La salut.
El que deia l'Oscar Wilde, no? El sí. Senyor, lliure'm dels mars físics que dels psicològics ja m'arreglaré jo. La salut de la meva família, dels meus fills i la meva dona. Em diverteixo amb el que faig. Disfruto amb la feina, és un privilegi brutal.
Més enllà de la salut, la felicitat és un estat d'ànim, vol dir que no?
Sí.
Per tant, s'hi pot arribar per maduresa.
Però si tens una úlcera d'estómac
terrible...
Heu dit
terrible, més després de la salut, eh? Després de la salut. Més enllà de la salut.
Sí.
Si tens una úlcera d'estómac, sí, que no saps ben bé per què la tens, eh? Que també pot ser un peix que es mossega la cua. També la pots sí. acabar tenint perquè ets un infeliç...
Absolutament.
Desadaptat.
Crec que absolutament, eh? Jo crec, per exemple, que tots tenim unes cèl·lules equivocades que es reprodueixen desordenadament. O sigui, que tots tenim càncer. El que passa és que hi ha unes altres que s'espavilen per controlar-les. Uh-huh. I quan tens un disgust tremendo o que tens un trauma d'un cert tipus, i perds facultats, doncs aquest càncer es fa evident. Jo i això ho penso, estic convençut d'això. Per tant, evidentment que hi ha un efecte recíproc, sí.
Uh-huh. Ha aconseguit ser més feliç o tenir aquest punt de serenitat, allò que diu, em diverteixo a la vida. Perdoni, això de dir que es diverteixen a la vida, no és que sigui yanqui, eh? Sona tan a Pedralbes.
No, a veure...
Sí.
Espera,
sí.
Un moment.
Sí.
Bueno, deixa'm explicar.
Expliquis.
Per mi, divertir-se, sí, la paraula divertir, és absolutament fonamental i que habitualment mal interpretada.
Mm.
Una cosa avorrida es considera que una cosa seriosa. No, una cosa seriosa pot ser divertidíssima. Mm? I una cosa banal pot ser avorridíssima.
Mm.
Per tant, per mi, jo em diverteixo amb Miquel Àngel, em diverteixo amb en Proust, i em diverteixo amb en Freud, i em diverteixo amb l'Einstein, i em divertia amb en Dalí, evidentment. I per tant, ser avorrit... s'associa amb una certa seriositat que jo no accepto.
Avui ens divertim amb Òscar Tusquets. Que maca. És un...
Bé, quan dic meu currículum, coses sí. importants que he fet a la vida.
A veure, apunto.
Nadar amb un tiburó al Carib. Estar fent snorkel i trobar un tiburó i no tenia por.
No tenir por. No. I el tauró, segons comprovo, no se'l va menjar,
no,
eh?
No.
Molt bé.
I haver estat en el concert de Louis Armstrong que en el Windsor de Barcelona.
Dues coses a tenir molt presents, eh?
Sí.
Louis Armstrong, el tauró, no l'hem tingut la sort de conèixer-lo. De fet, ja ens està bé que continuï al Carib. Ara l'estem escoltant, Louis Armstrong, amb aquesta cançó que fixis, és d'aquelles que abans que parlàvem del clàssic i el modern, no? It's a Wonderful World, però és d'aquelles cançons que sempre, jo diria que gairebé a tothom o a tothom emociona, eh?
Sí. És curiós, quan jo vaig estar al Windsor, que devia tenir, no sé, que va ser el 50, 14 anys, vaig adonar-me d'una cosa important també a la vida, que és l'ortodoxia de l'avantguarda. Louis Armstrong, que evidentment havia fet un jazz absolutament impagable, impressionant, amb el Hot Five, el Hot Four, i va tenir el valor de cantar aquesta cançó, uh-huh, la Vie en Rose. Els ortodoxes del jazz el van xiular. I jo vaig començar a entendre el que era l'ortodoxia de...
En el jazz, en la música.
L'ortodoxia en el món de l'art, no?
En general, sí.
Sí.
L'ortodoxia és no sortir-se ni un mil·límetre del que s'ha fet fins llavors?
Eh?
És no sortir ni un mil·límetre, no sortir-se del que s'ha fet fins aquell moment?
En flamenc, per exemple, les ortodoxes del flamenc, que els més divertits i els més creatius, el Paco de Lucía i el Morante, llavors... som mal vistos i, uh-huh, i amb jazz el mateix i amb...
La transgressió està mal vista.
Sí, i la, i el influenciar-te d'una altra disciplina, per exemple,
és
no?
Clar.
Sí.
Però a l'hora que està mal vista, la transgressió deu ser com tot, no? És desitjada íntimament.
Jo crec que, evidentment, Louis Armstrong cantava a Wonderful World perquè li agradava, no perquè pensés que guanyaria molts diners. Bueno, a part que el desig de guanyar diners, això sí que el Dalí ho hauria claríssim.
Bé, ho hauria bé, sí, sí.
Està molt bé el desig de guanyar diners.
Sí.
Perquè jo dic, per exemple, que el millor cine antic que hi ha, que és, el, que és sens dubte l'humorístic, o sigui, el Charlie Chaplin i el...
Sí.
Quan llegeixes la història, ho feien per guanyar diners. Això està claríssim.
Bé,
claríssim.
Però no treu valor el fet que fos...
Feia una pel·lícula a la setmana, i avui dia són... Bueno, és una revolució dins del cinema.
Estan un any o dos fent una pel·lícula, no?
Per tant, vull dir, el desig de guanyar diners... Bé.
Mae West.
Mae West, sí.
I Mae West, i Dalí.
Sí.
Els va unir.
Sí, bé, i érem amics, però...
Sí.
Sí, un dia li vaig... Era molt conceptual jo en aquella època, no? I un dia vaig anar amb en Salvador i li vaig dir, escolta, tens una pintura que és el rostre de la Mae West utilitzat com a apartament, que podríem fer un apartament, podríem fer una sala que vista d'un punt reproduís el quadre que reprodueix una sala.
Mm.
I el de... De seguida va dir, fantàstic, genial, quina idea. Ara hem agafat la peixateria, que hi havia una peixateria al costat del Teatre Museu de Figueres,
sí,
i allà hi cabria, fes-me un estudi de perspectiva.
Molt bé, per la peixateria, que acabés a la peixateria. Sí. I li va fer?
Jo vaig fer un estudi de perspectiva amb un, bueno, amb un amor tremendo, i a més, clar, no hi havia tot el suport digital que hi ha avui dia, no?
Uh-huh.
I aleshores ho vaig fer de manera absolutament renaixentista, per entendre'ns. I li vaig portar tot orgullós, i aquell dia estava allà amb 4 o 5 models,
uh-huh,
i mira, Salvador, que aquí he fet inclinat la paret, perquè, escolta, ja m'enfio, no?
Ja està.
Tira endavant i que es faci de seguida.
Molt bé. I llavors una fàbrica de, que és que fan imatges d'Olot, van fer el nas.
Sí.
La perruca en Llongueres.
En Llongueres, sí.
Que, esclar, en Llongueres, que de fet també té molta vista sempre, va registrar la perruca en el rècord Guinness com la perruca més gran del món.
Sí, això és molt de Llongueres.
Sí,
no?
Sí, això fa Llongueres, això. Corre allò, registrar-ho, no? Els ulls són dues vistes de París, que eren dues fotos que l'amplià estaven molt granulades. Però llavors ell va fer cop de pinzell i ja està,
això
no?
Això ho vaig fer amb l'Oriol Maspons, que era un intimíssim amic.
Oh, sí, que ja sé que de tant en tant els deixava a algun lloc d'allà perquè, si pogués vostè, fer tomba i tomba amb alguna senyora.
Això sí que és especialista.
No, a veure.
Sota l'escala, tenia una mena de catre sota l'escala i ens el deixava, sí, fantàstic.
Sí, era una gran persona.
No, el gran fotògraf, gran artista i un amic. Fantàstic.
Maspons.
Doncs, clar, vam reproduir això a partir d'una bona foto del quadre, que el quadre està a Chicago, no viatja mai, perquè com està pintat directament sobre la tapa d'una revista, que feia el Dalí, doncs clar, és molt fràgil.
Sí, clar.
I clar, que vam ampliar a 1,40 m, doncs tenia un grat brutal, no? I sí, allò que tenia el Salvador Dalí, que era fantàstic, que dels problemes, dels conflictes, en feia creació. No?
Això està bé, eh?
Clar, llavors li vaig portar i vaig dir, Salvador, no tenim més definició, queda aquest gra. Ah, sembla un cegat, fantàstic, això ho acabo jo a mà. Llavors es va agafar oli i tal, i va estar una setmana acabant sobre la fotografia.
Sí, sí, sí.
O sigui, que el que hi ha al Museu de Figueres ara és un original del Dalí.
Molt bé. Perquè, de fet, vostè també volia ser pintor de menut.
Sí, jo vaig fer arquitecte perquè els meus pares van pensar que la professió de pintor era massa arriscada econòmicament.
El pare l'apretava i li deia, has de tenir algun bagatge com per poder guanyar diners, no?
No, tampoc m'apretaven, però vaja.
Tampoc sí, apretaven gaire.
No, no, els meus pares amb això eren molt... Jo vaig tenir uns pares absolutament liberals amb això, no? I, per exemple, jo vaig entrar a Llotja als 12 anys, que jo l'edat que et deixaven entrar, i pintava senyors nues als 16 o 15, que en aquell moment... doncs era el 54, no? O 55, o sigui...
Quina sensació tenia tan menut i veient aquelles senyores així despullades?
No, m'encantava. Fer nu és una cosa que m'ha encantat tota la vida. I hi havia un ambient fantàstic a Llotja, eh? Jo respecto... Fa poc em van convidar com a exalumne, uh-huh. I jo vaig dir, no us compliqueu, no us enredeu amb això del disseny i tot això, no dibuixeu escultures gregues amb difumí, lápiz Conté número 4, no us enredeu del que va ser Llotja, que era fantàstic, que a més hi havia tots els meus companys, eren fills d'artesans, fusters, ebenistes, joiers... Bueno, Llotja també va ser determinant a la meva vida.
Uh-huh. Abans m'he referit al llibre que vam tenir l'oportunitat també de parlar-ne amb la seva germana aquí, i on ens parlava del pare, de la mare i de les criades.
Sí.
Les criades...
A mi m'han fet patir molt, sí. Sí.
Però quan els maltractaven com a nens, no era un... Jo llavors ho vaig pensar, no? Però i ara que ho he tornat a preparar en aquesta conversa, no era una manera de voler-se venjar de la diferència de classes?
Sí, 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 evident. Sí.
Era això, eh?
Jo era menys conscient perquè era un nen molt petit, però clar, quan als 9 anys et diuen... Cuando cambia la tortilla... A vuestros padres les cortaremos el cuello.
Cuando gire la tortilla.
Que gire, sí. Cuando dé la vuelta a la tortilla.
Cuando dé la vuelta, que, sí.
Ni sabia el que era la truita, ni el que volia dir canviar, ni sabia que era molt petit. La guerra era una cosa que va explicar amb els meus pares, de passar gana, tal. La teva germana era molt petita, llavors teníem iogurts amagats, no sé, és el que explicava de la guerra, no?
Sí.
Doncs, esclar...
Quan dé la volta a la tortilla no hi ha cap possibilitat que això no passi.
És
a la truita sempre se la gira.
Bueno, no ho sé.
Sí.
Que sí, que, és que sentir que els teus pares li tallen el coll, la persona que et cuida tot el dia i et mana, i sí, i l'autoritat del servei, així, jo, la meva germana no ho veu igual, però jo no ho veia. Mm. Jo, sí, tinc un mal record. Vaig estar poc amb els meus pares i molt amb el servei.
De la mare, però, vostè en té una relació, un record d'una relació amb tendresa.
Sí, bueno, jo dic que no vaig tenir complexe de dir perquè jo em volia anar al llit amb la meva mare, evidentment.
Però ho tenia clar, diria.
Sense mala consciència, diguem-ne.
Ja, això està bé, no? Perquè llavors ja no hi ha... un sentit de culpa i de si és o no és, ja directe.
Estava enamorat de la meva mare, sí. Sí.
I li va poder dir alguna vegada així?
Bé, això sempre et queda...
Sí.
La recança de no haver-ho sabut dir prou, no?
Però creu que...
Jo amb els meus fills, per exemple... Tinc fills molt petits, tinc fills de 9 anys.
Sí.
I els hi dic molt que els estimo. Perquè els meus pares m'ho deien molt poc.
I perquè vol que ells recordin sempre que vostè els hi ha dit, eh?
Bé, perquè d'aquella generació érem així. Que es passen sentiments d'amor així, obertament, no era habitual.
Ni amb el pare tampoc, encara menys.
I el papa,
entre home i home...
Encara menys.
Encara menys.
Encara menys, sí.
I llavors això l'ha influït en l'hora d'establir relacions amoroses a vostè, amb les senyores?
Segurament sí, sí. Segurament sí.
Mai ho he pensat així.
Mai m'he psicoanalitzat.
No, saps, no? És avui el primer dia d'arribar.
Jo considero que el psicoanàlisi és una experiència molt interessant, però que no cura ningú. Com a teràpia em sembla que no serveix per res. Ara,
ja.
Com a manera d'aprofundir i poder fer pel·lícules com el Woody Allen i tal...
Home, però no em dirà que com a manera de fer introspecció i, per tant, a partir d'aquesta anàlisi, poder pensar en millorar, sí, no?
Sí, bueno...
Ara, esclar, hi haurà coses que no li agradin, eh?
Sí, bé, no sé, ja soc massa gran per fer-ho ja. És una experiència...
No, no, és, vostè,
és una experiència que la meva germana, per exemple, va... va explotar durant molts anys.
Uh-huh. Va explotar.
I sí, bueno, la va aprofitar potser també per ser la literatura. La literatura de la meva germana tot està referida a la seva mare. Però... Bé... no l'he tinguda, no es pot tenir tota la vida. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Beatriz era una vital y escandalosa carioca que salía de un amorío con el también fotógrafo... Ara no dic el nom.
Sí, home.
Xavier Miserachs.
Sí.
Era atractiva, desinhibida, inconformista, cosmopolita, leída, políglota y de buena familia. Hija del cónsul de Brasil en nuestra ciudad. Y claro, me enamoré de ella. For though they may be parted, still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Digue'm algun element més.
El text, a veure, el llibre del que parlem...
Sí, Amables Personatges.
Sobre amb una dona importantíssima en la vida, la meva vida, que és l'Anna Buigas, i es tanca amb una altra dona importantíssima en la meva vida, que és la Beatriz de Moura. I estic bastant content del text de la Beatriz de Moura. I ella em va dir que en l'última frase es va posar a plorar, li saltaven les llàgrimes. I, a veure, quan un personatge s'ha allargat tant al llarg de la meva vida, per exemple, la Beatriz de Moura o a Lluís Clotet, que és el penúltim capítol...
El seu soci, no? Que al final eren com si amesos, sí. Ja pensaven igual, ho veien igual, tot era igual. Diu, escolti, potser que ens separem, no?
Agafo un moment, sí. Agafo un moment estel·lar de la nostra vida, perquè explicar 50 anys de relació em semblava que no
tenia... Però pot ser llarg en un llibre, sí.
I aleshores agafo dos moments una mica estel·lars, tant d'en Lluís Clotet com de la Beatriz de Moura, que va ser el moment de crear Tusquets Editores.
Ah, sí? Amb la Beatriz van fundar Tusquets Editors, sí. I ella treballava a l'editorial Lumen amb la seva germana,
sí.
Però hi ha un moment que l'Ester va dir, la Beatriz, sí. Res. I llavors vostè va dir, me'n vaig amb la, sí. Beatriz, sí. A fer una cosa boja, que és muntar un editorial.
Sí, és veritat, així és.
I n'està content i orgullós, amb 50.000 pessetes.
140.000? 140.000. Molt orgullós. Sí, és una aventura, home, sí. Que amb 140.000 pessetes crear una editorial com Tusquets Editors ha sigut... jo crec que ha sigut una aportació a la cultura importantíssima, sí. Del que el 95% és mèrit de la Beatriz, això està claríssim.
Anna Buigas, interiorista, dissenyadora, molt guapa, que la va dibuixar en nombroses ocasions... que ja no és amb nosaltres fa anys.
Sí.
Què diria de l'Anna Buigas?
No, la mort de l'Anna Buigas i la seva llarga malaltia va ser determinant a la meva vida. Determinant. Una vida abans de la seva mort i una vida després, no? I vaig estar enamoradíssim de l'Anna Buigas. Va ser una passió. Els dibuixos i les pintures que li vaig fer, doncs, pràcticament no n'ha vengut cap. I són...
Perquè els vol tenir vostè, eh?
Eh?
Els vol tenir vostè.
Sí, em sap greu de desprendre'm, sí. I que són irrepetibles. Jo ara pinto, i per tant pinto molt, perquè tinc poca feina d'arquitecte,
uh-huh.
I poca de dissenyador i poquíssima d'arquitecte. I tinc temps per pintar. I el que faig ara ho venc sense recança, perquè no té sentit que em dediqui 6 hores al dia a pintar i doncs no ho vulgui vendre, no?
Uh-huh.
Però, en canvi, aquests quadres, que són una part de la meva vida, em costa més, sí.
Vostè firma aquest llibre com Òscar Tusquets Blanca,
sí. Eh?
Però, de fet, vostè es diu Blanca?
Hi va haver un moment que un podia prendre un nom que estigués en la tradició de la seva família. I la meva mare, de segon cognom, tenia Blanca. I m'agradava molt. cap blanca, capa blanca, el jugador d'escaig. Després, el que em corresponia era Guillén, que és un Tusquets ja és prou complicat. Quan un va en un país estranger estranger, vull dir, sí. L'S final ja
no hi és,
el resto d'Espanya ja és un problema, l'S final,
i la del menys també
se me la mengen,
sí,
i Guillén amb un accent, tot això era, i Blanca m'agradava, i hi havia un moment que legalment podies agafar un nom de la teva del teu arbre genealògic, i vaig agafar Blanca, sí.
I té dues criatures amb l'Eva.
Sí.
Un nen i un nen.
Bessons.
Bessons, sí. Va néixer el nen i la nena, no?
Sí.
I què? De pare, com ho fem ara?
Clar, jo, a veure, amb les dones que havia estat no volien tenir fills. I bé, els 60 i els començaments dels 70 i tot això.
Sí,
lo normal era no voler tenir fills.
Bueno, perquè vostè anava amb unes senyores molt progres.
Exactament, sí.
Ja. Vosaltres?
I quan em vaig enamorar de l'Eva Blanc,
sí.
Que ella era molt més jove que jo, és molt més jove que jo, ella va dir, jo sí que vull tenir fills.
Que bé, eh? Quina il·lusió, 62 anys, no?
Quan van néixer... Acabo de fer-ne 73.
Sí, però quan van néixer les criatures...
Tenia 60. Ells tenen 9, o sigui que tenia 60.
Es va casar vostè amb 62,
sí,
no?
Sí.
Clar.
I clar, això era un compromís. I volia anar amb una noia molt més jove que jo, perquè m'havia enamorat d'ella, i ella volia tenir fills...
És fantàstic.
Tenia que afrontar el tema, no?
És fantàstic, la paraula compromís ara.
I el moment que em va dir, no, és que estic disposada a anar a un banc de semen, llavors em vaig espantar.
El xat, vine cap aquí, que jo sóc la caixa.
Jo crec amb la genètica. I va dir, si estem junts, a mi sembla que això no té sentit.
No, home, vostè és un home, jo el veig, que és molt calculador. Diu, si de cas, per si de cas no se sap el futur, dos de cop, ja tenim el tema tancat.
Ella en volia tenir dos. Jo vaig dir, mira, han sigut bessons, que ens estolviem una altra vegada 9 mesos d'això i una tabarra. I, a veure, una vegada vaig així tenir-los...
Sí.
A veure, jo sóc com el Cruyff,
Sí.
Salit i divertiros,
Sí, sí.
Famosa frase de final de la Copa Europa. Tenir-los i divertir-me. Ja he parlat abans del que era divertir-se.
Sí.
No vull estar protestant tot el dia de que de petits fan caca i de grans fan de tipus de caca, per entendre'ns, no? I que es barallen contínuament i... No vull fer això perquè no... El moment que vaig deixar de tenir-los vaig decidir divertir-me tenir-los.
I aquesta idea del compromís que ha sortit ara a la conversa l'espantava?
Sí, una mica.
Sí, eh? Sí.
No, però estic molt enamorat i... Bé, ara no me n'aprendeixo gens, perquè també penso que és un absurd, però aquesta idea de continuïtat, de que algú de mi...
Una cosa
mica de mi queda entre els meus fills.
Llegat,
Sí, que els educ... que d'alguna manera els hi explico coses que una altra persona no els hi havia explicat tan bé.
Ja, perquè, és clar, fins aquest moment, el llegat que vostè feia eren un edifici, aquí un hotel, aquí un moble, no sé, ha fet joies també vostè, no?
He fet joies,
I de cop i volta té criatures que viuen.
Sí.
I també és llegat.
Sí, bé...
Sí.
Això es pot considerar molt ingenu, no? De que hi ha una certa connexió entre tu i els teus fills. Però jo penso que sí, penso que quan a vegades explico alguna cosa... Una cosa molt personal. L'altre dia per televisió van passar aquells nois... donant hòsties a un pobre oriental que anava amb el metro.
Sí.
I clar, els meus fills ho van veure per televisió i van quedar bastant impressionats, no?
Que al final el treuen a fora, a l'andana,
sí. I jo els hi vaig dir, sabeu per què ho fan? I crec que no entenien.
No.
Perquè van malfollats.
Això ho va dir?
Sí. Llavors, ells van riure com a boixos i la meva dona em va renyar. I jo defenso que va ser molt educatiu. Els vaig explicar una cosa molt profunda. Si aquells tios anessin ben follats, no estirien un oriental. Això ho penso. Això és una idea de la meva vida, vaja. O sigui que jo crec que és una bona educació dir-los això als meus fills.
Clar, diríem, aquí està posant el component del sexe com a element essencial per ser una persona equilibrada, no? Però deu anar més enllà, no? De sexe, efectes, maduració personal, o no? O és només una qüestió de sexe?
El sexe és determinant, evidentment que...
Determinant, tant com determinant.
Ara podríem dir, ara ve tota aquella història, no, aquests nois són dolents perquè el seu pare era alcohòlic...
I família desestructurada.
Tenen totes aquestes explicacions, però jo que crec que la maldat existeix. Me'n recordo que hi havia un article del Fèlix de Zua fa molts anys, d'aquells nens de 7 anys...
Que feien mal a d'altres,
que en un supermercat anglès van agafar un nen de 3 anys.
De 3 o 2, sí.
I el van matar.
Sí.
I és que la maldat existeix. Ara podem trobar tots els motius sociològics, familiars, econòmics, però que un nen de 7 anys mati fredament amb un nen de 3...
Sí, quan parlem amb psiquiatres i estem davant d'un assassí, ens repugna la idea de la maldat i volem agafar-nos a la possibilitat de la malaltia. Sí. I és veritat que, indefectiblement, tots els especialistes et diuen sí, n'hi ha que estan malalts, però n'hi ha que no.
N'hi ha que no.
N'hi ha que no. Llavors et quedes així com... No, em costa d'assumir això de la
gent,
de les persones.
A veure, evidentment que dir... Sabeu per què ho fan aquests nens, això? Perquè van malfollats. És una simplificació, evidentíssimament.
Una simplificació però, de què? Què més hi ha al darrere?
Però estic segur que van malfollats.
D'acord. Què més hi ha al darrere? De quan explica això?
Hi ha una frustració, evidentment.
Ara?
Clar.
Ara? Clar. Una frustració a la vida.
Evidentment.
Un no saber resoldre les seves pròpies inquietuds.
Evidentment.
Les gestions emocionals.
Si a més fossin uns grans... el que vulguis, estudiants de física o futbolistes,
sí,
no es dedicarien a això. Hi ha una frustració evident, sí.
Aquesta home no va estar gens mal... frustrat. Angel, when will those clouds all disappear? Angel, aquesta també és preciosa, I ara jo, clar, miro totes les coses que ha fet a la vida així professionalment, no sé, algunes de molt de renom, com el divan Alibaba, una mena de catifa que s'eleva i es corba fins a formar un sofà, o el Banc Català, no, que va dissenyar amb en Clotet,
sí,
no? Justament
sí,
amb en Lluís, i que és present a molts parcs i places del país, o el sofà amb els llavis de la Mai West del Museu Dalí de Figueres, i dos dels darrers projectes arquitectònics, l'hotel, el número 1 de la Diagonal, al Miramar de Montjuïc, no? Vostè de què n'està més orgullós de tot el que ha fet així professionalment?
Això sempre és dificilíssim de dir, eh?
Home, digui'm 4 o 5 coses, 3, 2, 8.
A quin fill estimes més?
No, digui'm en uns quants, no n'hi dic un, digui'm uns quants, va.
Hi ha una caixa excepcional que vaig fer per la meva cosina Pantelleria,
sí,
que és una caseta de 60 metres quadrats que vaig fer amb en Lluís Clotet, jo crec que va ser un moment d'aquells... bé, inspirats.
Inspirats,
no? Després, els 30 anys que he passat treballant amb el Palau de la Música de Barcelona.
Ah, sí, senyor.
I a l'Auditori de les Palmes de Gran Canària, per dir tres obres arquitectòniques.
Uh-huh. I ara, què li agradaria fer? 72 o 73 anys, m'ha dit?
Jo he dit molt... Acaba de fer-ne 73.
Escolta, els té de ben posats, escolti'm, els anys. Ara què vol fer?
Tinc molta sort. Amb la salut tinc moltíssima sort.
Ara què?
A veure, tota la meva vida he dit que m'agradaria fer una escola.
Una escola?
Sí. Per què? Perquè tinc idea de com fer-la. O sigui...
Va, digui'm alguna
perquè,
cosa de l'escola.
A veure, jo crec que... Jo vaig estudiar en escoles que no estaven projectades com a escoles, mm-hmm. sinó que eren xalets de rics, una que vaig estar a estudiar al Col·legi d'Alemany i sobretot vaig estar en un xalet del carrer Copèrnic, que era un xalet de com una mica associació vienesa, molt maco. I cada classe era diferent. Una tenia una llar de foc, perquè era la sala d'estar d'antiga casa, les que estaven a l'àtic tenien mansardades amb el sostre inclinat, i quan passaves de curs anaves a una classe diferent i ho recordaves. I l'escola moderna, per culpa del racionalisme, aquest nòrdic que ens ha fotut l'arquitectura, totes les classes estan orientades a surt, tenen ventilació creuada, tenen tants luxes, i tots són iguals. I a mi em sembla que anar a escola és una mica traumàtic, perquè és que et treguin de casa teva i estar amb els teus pares i portar-te a un lloc
de
estrany.
Confort, de caliu, de seguretat.
I a mi em sembla que aquestes escoles hospital estan equivocades. Jo faria una escola en què totes les classes fossin diferents, diferents de color, diferents de les finestres, tingués una personalitat. I quan
de fet, això, a les escoles de les criatures petites, amb la pintura, amb la decoració, els mestres i les mestres ho intenten.
Allò es personalitzen.
Ja sí, d'acord. Sí, les personalitzen. Ja és aquesta mateixa idea.
Però jo... A veure, tot això que dic avui dia pràcticament és il·legal, perquè avui dia les ordenances s'han carregat l'arquitectura, sigui de l'habitatge, sigui de les escoles,
o el que sigui. Vol que li diguem alguna cosa al senyor Trias? Quan... Aprofiti, que li direm una cosa al senyor Trias. Què li hem de dir?
No, el senyor Trias tampoc mana sobre...
El senyor Trias li podia dir moltes
coses.
Clar,
el senyor Trias li podia dir moltes coses, com per exemple que realment no se li acudeixi posar el tramvia a la Diagonal, que això és una barbaritat urbanística demencial.
Què he de dir? Però... Queda dit.
Però no, de les escoles no té cap culpa, perquè això és una normativa estatal. I com a mínim de la Generalitat.
Ministre Verd.
Llavors és una normativa... Ja. És que la normativa que sempre va bé per no fer barbaritats, però va malament per fer coses... magnífiques. O sigui,
va bé per no fer barbaritats, va malament per fer genialitats.
Clar, el Gaudí no hagués fet ni un edifici.
Esclar, amb aquesta normativa.
Ni un. La normativa de les escoles també és massa restrictiva. I jo crec que...
Hem d'eixamplar.
Però bé, no la faré, però com vostè em pregunta què m'agradaria fer...
Hem de respirar, hem d'eixamplar, hem de transgredir, hem d'anar més a l'essència, al perquè de les coses, que amb l'arquitectura es canvia l'estat d'ànim de la gent. I llavors es pot millorar molt més.
Sí, va bé, l'arquitectura té una responsabilitat tremenda en un cert sentit, no? Que és que si tu fas una pintura o un llibre totalment equivocat, bé... al cap d'uns anys ja es reconeix i no hi ha cap problema. Si tu fas un edifici totalment equivocat pel puesto en què està col·locat, pel que sigui, per la manera d'envellir, això queda. Això queda per la ciutat o pel que sigui, o pel paisatge, no? I això, aquesta responsabilitat hi és, evidentment, si fas d'arquitecte.
Aquest home que abans ha parlat de la remodelació del Palau de la Música també va ampliar la Facultat de Medicina de Barcelona el 1980, ha parlat de les Palmes de Gran Canària i l'Auditori Alfredo Kraus, de la nova seu del Banc d'Espanya a Girona, de les Caves Xandong a Sant Cugat Sesgarrigues, de la Torre Copissa a la Gran Via de l'Hospitalet del Llobregat, un home que li han atorgat moltes vegades al Delta d'Or d'Alfat, la Creu de Sant Jordi, ell que diu que no és patriota i tot això ja ho deixo córrer, la Medalla d'Or del Mèrit en Belles Arts pel Ministeri de Cultura d'Espanya, que de fet és membre també de la Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya i que ens enamora per aquest esperit vital.
Tu vuoi lasciare e tu vuoi fuggire. Ma solo al buio.
Aquest és difícil de trobar.
Sí. Mi chiamerà. Però ja ho veu. Òscar Tusquets. Ens enamora.
Pullare, pullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia così.
Tant si va a l'escola com si no, torni quan vulgui. I no perdi mai aquest esperit innovador d'avançar i de veure el món amb uns ulls que brillen, com aquell nen que encara continua sent. Gràcies.
A vostè.
Così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà.